cinquè quart, amb Jordi Fernández.
Vinga, Òscar, recta final per parlar també de bàsquet.
Doncs sí, hi ha una varietat, tu, Gil, aquest programa. Ja no saps si estàs fent cuina, ganxet o una altra cosa. Jordi Fernández, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Com ho portes?
Doncs bé.
Sí?
Sí, sí, ara que ha començat tot un altre cop play-off ràpids, final de l'Euroliga, que ara en parlarem, no parar.
En fi, escolta, abans d'entrar en el tema bàsquet, deixa'm felicitar-te. Aquesta setmana fins i tot has format part dels informatius d'aquesta casa, bueno, que va anar d'allò, del canto un euro, que no feu un, que és un immens resultat, però que va anar allò que no el feu millor, l'equip de Lupa. Uh-huh. A veure, que esteu a totes les salses, també.
Sí, al final, doncs, res, de mig segon i inclús menys, de no posar una torre que, de la nostra aliança, que havia de ficar... Acaba de fer una estructura i no li va donar temps i això doncs ens va deixar a les portes de la gran final, però...
Millor resultat de sempre, no?
Sí, sí, fita històrica per Lupa, doncs a quedar segons d'una d'aquestes divisions d'aquesta competició és algo històric i que suposo que doncs, esperem que repetir-ho aviat, però que jo crec que costarà tornar-ho a fer.
En fi, aquesta vegada ha anat per una frase que és molt nostrada, que és allò que per un punt es perd la costura. Uh-huh. Doncs mira, ha anat una mica per aquí, però en tot cas felicitar la canalla i felicitar-vos també a vosaltres. Tindrem temps de parlar-ne, em sembla, no sé si és dimarts que ve, que tornem a tenir secció. Vinga, doncs tenim res, menys d'un quart d'hora per serrar una mica el cinturón i parlar de bàsquet. D'entrada, bona notícia, no?, que Musa Diagne signi un any més, mostra confiança del club i mostra també el que ha dit ell en alguns vídeos, que he vist que havien penjat a l'Instagram, que és que està molt agraït i que el que vol fer és tornar precisament la pilota en bon joc.
Això mateix, entesa, no?, per part de les dues parts, recordem, doncs un any fatídic pel Musa, al final em sembla que ha jugat 10 minuts en tota una temporada, i el club, doncs, que li agraeix aquesta implicació, doncs, volent-lo fer-li una extensió de contracte, no?, amb aquest any més que comentaves, i ell, doncs, que ha agraït per aquesta bona voluntat, que accepta i vol tornar a intentar ser el jugador important que era fins aquest any.
Jugador franquícia i cinquena temporada ja serà la que està al Moravian Andorra. N'ha parlat molt bé Francesc Solana, n'ha parlat molt bé tothom, i fins i tot l'altre dia en un d'aquests vídeos un altre bon amic, el Gabriel Fernández, li deia: lo que más me gusta es verte volver a sonreír. Diu que ho ha passat molt malament, i fins i tot el que havíem comentat aquí, quan et vas lesionant sempre al mateix lloc, ell mateix ho ha dit, jo estava veient que a mi se m'acabava la història aquesta de saltar sota una cistella. En fi, que ens n'alegrem molt, i d'alguna manera, doncs, perquè això és una notícia el dia 26 de maig, el dia 31, fa res, 24 hores, una mica més, doncs hem vist que ja es veu la idea de quin joc interior es vol, perquè s'ha renovat també a Tunde per dues temporades més.
Sí, sobretot també recordem Tunde, que va arribar l'any passat, sobretot a un repescat de
sí, va acabar allà la bombolla de València.
Per això, repescat d'un equip de l'Alep, i, ostres, el rendiment extraordinari que va tindre el jugador en aquella bombolla, doncs el va fer mereixer de tindre aquest contracte durant aquesta temporada, que bueno, també creiem, doncs, que tot el que ha passat, doncs, ha rendit força bé.
Home, està a prop dels 7.5 rebots per partit.
I per això, doncs, se l'ha tornat a renovar, pel que tu dius, no?, per intentar afiançar, doncs, un joc interior potent, tant amb Musa, aviam si tornem a tindre la seva bona versió, com la de Tunde, no?, un jugador, doncs, físic, que et dona allà
pivot
presència.
Pivot baix, tot sigui dit, 2-3.
Sí, però et dona presència, amb bon timing de salt, doncs, a bones posicions per capturar el rebot, i suposo que aquí és una mica on vol tindre un punt fort, no?, també el Bàsquet Club Andorra.
Doncs molt bon rendiment i, a més que sembla que entès molt la cultura de vestidor que es vol al club. Doncs de moment ja tenim això, ja és alguna cosa, per algun lloc es comença. Veurem una miqueta ara, doncs, cap on van tots els moviments. Evidentment, ara toca aquella feina de despatxos i nosaltres, que som els que anem insistint, per veure si podem rascar alguna cosa abans de que ho sàpigui tothom. Vinga, això pel que fa al Moravian Andorra, no hi ha gaire més actualitat. I, evidentment, aquests últims dies estàvem tots molt pendents de la Final Four. Uh-huh. Evidentment, moltes rondes, molts partits per arribar als 4 millors d'Europa. Final Four a Colònia, aquesta Final Four 21, amb, doncs, el Cheska de Moscou, el Barça, l'Armani Milan i l'Anadolu Efes. L'altre dia tu i jo vam dir que moltes apostes potser no faríem, potser el partit més complicat era el Cheska Efes, que aquí ho veies complicat, i veies molt més fàcil, per exemple, un Barça-Milan, que després no ho va ser. Anem per parts, Cheska Efes, 86-89, a un moment a l'Efes sembla que ho té fet, guanya de 20, i en un moment, l'últim quart, podia passar de tot.
Sí, al final també, doncs això, sí que, doncs, l'Efes comença molt posat amb poder ser aquest bitllet cap a la final, però el Cheska també, recordem, un dels ara mateix dels 4 millors d'Europa i també molt combatent, no es deixa anar per anar perdent d'aquestes diferències tan elevades i al final doncs li posa la por una mica al cos a la Nou Defes.
Que encara té un triple per empatar.
Sí, per això mateix, que és el que t'anava a dir, que al final doncs tenen aquest llançament per poder empatar i enviar el partit a la pròrroga, però que al final fallen i...
Que és el típic triple que si el fas ets el millor del món i si el falles te'n recordes tota la vida.
I al final, doncs, això ens li dona el bitllet cap a la final a l'equip turc.
Mm-hmm. I l'altra semifinal, Barça-Armani-Milan, que potser tothom hagués dit, home, favorit al Barça, doncs s'acaba amb un perillosíssim 84-82 i perquè se'ls hi va girar el vent de cara.
Sí, al final també, partit molt, molt disputat, amb molts intercanvis de joc, superdescontent, ja sigui vicios, sobretot amb la defensa, ho va recordar durant diversos temps del partit i després a la roda de premsa final del partit, doncs, diu que havien de canviar molt les coses perquè, si no, el partit del diumenge a la final doncs, seria un partit plàcid per l'equip turc i...
Bueno, això sortia tot arreu, aquest comentari de Sekevicius de si defensem igual que avui, com vulguem dir, no cal ni que hi anem
a
jugar-lo a la
final. Sí, perquè palmarem de 30 segur i afrontar-ho amb el joc, no? Al final, doncs, aconsegueixen aquest bitllet de la final i el Barça, doncs, que pot aconseguir el títol de l'Eurolliga.
I llavors, què passa? Arriba aquell partit que és conegut entre els que estem aquí en el Mundillo, i m'imagino que en molts altres esports també, és el partit aquell que ningú no vol jugar, que és per ser tercer o quart. Tu diries que el gran derrotat de tot això, o la gran sorpresa dolenta, en aquest cas, és el Cesca de Moscou, que no aconsegueix ni ser tercer i acaba perdent pel tercer i quart lloc contra el Milan per 83-73?
Sí, jo crec que sí. Que
és la mala notícia d'aquesta Final Four?
Sí, bueno, és una mica això, no? Al final potser un dels favorits per l'històric que portava, Cesca, doncs, havia estat molts anys sent molt líders a l'Eurolliga i al final doncs, acaba passant de puntetes per aquesta Final Four, que suposo doncs, això, que el cop dur que té el dia abans doncs, o el divendres doncs, no se n'acaba d'aixecar i després doncs, un Milan que ja no té res a perdre perquè al final no jugues la final pròpiament dita.
Que la gràcia és tot rebre jugadors que coneixes, el Chacho i l'altre.
I al final doncs, és el que tu dius, no? Ja has de jugar aquest tercer i quart lloc que ningú li mola jugar, però al final doncs, el Milan que imposa una mica el seu ritme i acaba guanyant de 10 a l'equip rus.
I la gran final, el Barça comença molt bé, es matxada de Davis, tot va bé, el primer quart, després un avantatge de 10 punts i tal, dius, ui, això avui va fantàsticament bé. Sí que va anar fantàsticament bé, sí. Barça 81, Efes 86.
Sí, al final, doncs, sí que és cert doncs, que el Barça millora la cara, fa un rentat de cara, i surt molt bé amb aquest inici de tram del partit, com bé comentaves, però jo crec que no crec que sigui un excés de confiança, però sí que és cert doncs, que l'Efes havia començat molt malament amb els llançaments i errant molt, però un cop s'hi posa doncs, això, Larkin, Misic i tota aquesta tropa, que són els que aguanten, doncs quan comencen a jugar el Barça es veu una mica sorprès i no sap com defensar-los, i aquí és on comença a treure diferències després l'Anadolu Efes, que el Barça ja no pot absorbir i acaba doncs, sucumbint.
Hi ha, a veure, un problema, Calates, que es torça el turmell a la semifinal, m'imagino que va infiltrat fins a les orelles i juga, però clar, tu això ho deus saber per on va, molta gent em preguntaven a mi, allà on ho estava veient, em deien, escolta, però si aquest està fotut, perquè no porta el Westerman aquest? M'imagino que quan inscrius una llista, no, a l'Eurolliga, deu ser a la Final Four, deu ser aquella llista, no deus poder fer cap retoc.
Clar, jo crec que deus poder fer retoc per lesió, però clar, si al final el jugador doncs, vol jugar i el staff tècnic pues, entén que pot estar per jugar, doncs evidentment no es produeix aquest canvi i no pot entrar a Westerman a la rotació, i se la juguen amb Calatez, que evidentment doncs, va fer un partidàs el divendres, però el diumenge doncs, no pot aportar, no?, aquella qualitat en defensa, després la notació de punts, i fa doncs, que això també doncs, tinguis una rotació més i es noti molt.
Molta gent s'ha preguntat, que evidentment hi ha un moment que s'emporta un cop a la cara, que és quan sembla que canvia tot, Gasol, que havia començat molt bé, per què no va jugar més Gasol, però la pregunta que es fa tothom, perquè tots els reportatges previs a aquesta Final Four eren Hanga, Adam Hanga, l'home que pot jugar en tres posicions, el comodín de Jessica Vicius i tal. Tu l'has vist a Hanga?
Sí, és algo curiós.
Que és veritat, que Larkin i Misic són molt ràpids i el que vulguis i tal. Però, tia, treu Hanga, no?
Sí, ha de tindre com una mica revulsiu, no? I al final doncs, el tens a la banqueta i és inexplicable que no acabi jugant ni un minut. Per això que tu dius, no? Perquè és un bon defensor, després en atac també pot aportar, pot pujar la pilota sent un Calates i pot aportar notació, però sobretot amb la defensa és algo inexplicable que no acabi tenint minuts en aquesta final.
No, no. I en fi, semblava que la cistella de Corey Higgins també ja marcaria la Final Four i només ha marcat la semifinal. Misic, l'estem veient travessant la bassa, sembla que no el gaudirem gaire aquí a Europa, té molts números. Larkin és una miqueta el que deia el bon amic, hago siempre lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, perquè ho decideix tot, fins i tot el seu entrenador, Ataman diu sí, MVP per Misic, diu, però aquest partit l'ha guanyat Larkin.
Sí, sí, sí.
I ja sí que Vicius, que normalment sí que és veritat que és un bronques amb els seus jugadors, que encara que guanyi de 20, crida i ronya i tal, normalment no acostuma a atacar-se massa als àrbits, sí que ho va fer aquí, va dir, no estic content amb algunes coses.
Bueno, diu que faran també una instància, no?, a l'Eurolliga també, perquè va haver, doncs, moltes faltes a favor, bueno, en contra en aquest cas del Barça, després també una jugada que saca de fons el Barça, que queden 9 dècimes i fan cistella però després l'anulen, bueno, hi ha diferents històries que al final doncs s'intenta rascar una mica la justificació perquè has perdut i suposo que els esguissos doncs gens content amb això.
En fi, doncs ara en parlarem molt breument, que ens queda res, el Barça no ha notat en l'inici dels play-offs la patacada de la Final Four, però d'entrada, ho dèiem l'altre dia, podia ser complicat un València-Baskonia perquè no saps mai d'on els hi bufarà aquell dia i d'on cauran, doncs 87-86.
Sí, partit doncs això, amb molt dinamisme i pocs canvis de joc, el que dèiem, inclús a Baskonia, aquest últim tir, amb una jugada una mica embolicada, no? Amb Vives allà, que sembla que li toca la pilota amb l'ombro a l'última jugada i que ningú pita falta, i al final, doncs això, guanya València, guanya València d'un puntet i se'n van cap a Vitoria.
Avui el retorn no, avui juguen, 7:45 del vespre, Baskonia a València. El Madrid, a la seva bola, 103-79 contra l'Herbalife, que està en el lloc on estaria el Morabanc. Tot i així, vist unes declaracions fa res, un parell d'hores de Pablo Lasso, diu, el partit d'avui no tindrà res a veure, serà molt més dur, però en tot cas aquí, Madrid 103, Herbalife 79, res a pelar.
El partit es guanya el primer quart, 34-11, millor notació del Caip Blanc en un període, i després sí que és cert doncs, que l'Herbalife intenta fer-ho treure allò una miqueta al cap, però és que...
Quan es decidin el primer partit, per això pels que ho estem mirant és molt avorrit,
sí,
perquè
ja te'n
pots anar a casa a sopar.
Això mateix.
Lenovo Tenerife 86, aquest ja ho preveies tu, tot i que la lluita encara hi serà, Sant Pablo Burgos 78.
Sí, aquí també, doncs, el que dèiem, al final, doncs, una mica el factor pista doncs, treu una mica la llum i sobretot, doncs, això, inclús una mica remuntada del Burgos, però fa doncs, que el Tenerife s'apunti aquesta primera victòria en el seu casiller i ara doncs, a viatjar cap a la capital burguesa.
Doncs per cert, Herbalife-Real Madrid avui a les 10 de la nit, és un gran horari, sobretot per la canalla que ho segueix, que demà d'anar al col·le, anar-se'n a dormir 1:15, un altre encert, i el Sant Pablo Burgos de Novo Tenerife, que jugarà demà a 7:45 del vespre, i el Joventut de Badalona-Barça, que jugarà també demà a les 10, dèiem, 84-74, el Barça, que sembla no?, que com a mínim s'ha refet.
Sí, sobretot també amb un bon inici del Barça, sí que és cert doncs, que la penya al final remunta una mica, em sembla que se'n va perdent de 2 punts a la mitja part, però a partir del tercer quart doncs, el Barça diu fins aquí i acaba doncs, guanyant. No fàcil, però sí que és cert doncs, sense menys problemes.
Doncs tot això va a una velocitat de la llum, directament. Es torna a jugar avui, es torna a jugar demà, tindrem ocasió de parlar-ne. I, si et sembla, ens deixarem al tinter el tema 3x3. L'únic que hem vist és que la selecció femenina espanyola ha quedat fora d'una manera que no s'entén, perden contra Estats Units, s'han d'anar amb una repesca i acaben palmant contra el Japó a la pròrroga 20-18. En fi, que han quedat fora, l'única representació que tindria de 3x3, recordem que el masculí ja no va anar ni al preolímpic, la FIBA decideix si va un masculí o un femení, no els dos, doncs de moment han quedat fora, en parlarem. I res, només deixa'm acabar recordant als amants del bàsquet que ja tinguin una certa edat, que aquesta setmana ens ha deixat Mark Eaton, tu avui m'has tornat a demostrar que eres molt jove, jo ja no l'havia vist jugar, jo sí, Utah Jazz, el millor taponador de la història, un jugador de 2'24 i que van trobar amb un accident de bicicleta, sembla que no el van atropellar, el van trobar estirat a terra, va arribar amb vida a l'hospital i poc després doncs moria. Temporades brutals, 3.064 taps al llarg de la seva carrera, 456 en una sola temporada, la 84-85 amb una mitjana de 5,6 taps. No està gens malament, el segon era l'Olajuwon que no arribava a 3. Doncs un record per Mark Eaton, l'exjugador dels Utah Jazz.
Això mateix.
Ens retrobem d'aquí uns dies i fem una miqueta més de comentari.
Molt bé.
Una abraçada.
Igualment.